La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Molt bona tarda, és dimecres 19 d'octubre, dia entre setmana són les 3 i arrenca un programa de la ràdio en català en el que cap dels seus membres, per molt que resulti increïble, va anar al concert d'Antònia Font al Palau Sant Jordi, La Caravana. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió, i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, a les xarxes socials i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, amor, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Amb què ens sorprendràs avui a la Caravé i quina serà la pregunta del dia?
Us han pillat mai infraganti? Doncs atenció, perquè avui us explicaré que a dos veïns de Vic sí que els han enganxat. Aquesta i altres notícies curioses a la Caravé de la Caravana. El mateix dia que la nostra reportera intrèpida, és a dir, jo, sortiré al carrer a preguntar-vos pel que realment us fa por de veritat. Deixeu-vos de Halloween i d'històries de terror. Avui parlarem dels pronoms febles.
I és dimecres i, per tant, toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Doncs el Marc Güell, investigador principal del Laboratori de Biologia Sintètica Translacional de la Universitat Pompeu Fabra, que ha estat premiat amb el Premi Nacional d'Investigació pel potencial de les seves aportacions en l'aprofitament de la biologia sintètica aplicada, ens explicarà en què consisteix i què significa un reconeixement així per ell avui aquí a la caravana.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa. Sanina.
Avui parlarem de música amb Martí Escobedo, en Guillem Jiménez i en Joel Sánchez, que es descriuen com un grup que segueix les tendències de les bandes americanes denominades High School Band. Ells són Fenoc.
I a partir de les 5 de la tarda, Andreu, què tindrem?
David Balaguer ens parlarà de les nostres coses quotidianes. Quin és el soroll que odieu més i quin us agrada? Aneu pensant, perquè avui a Coses Quotidianes parlarem de sorolls. I també, a partir de l'hora, l'última hora de programa, pujarà la caravana ni més ni menys que el poeta Manuel Forcano, que acaba de publicar el seu nou llibre arabesc. I atenció, perquè avui anirem al bar per saludar el secretari de Polítiques LGTBI del PSOE, waterpolista de la selecció espanyola i autor del llibre Balón Amarillo, Bandera Arcoiris, Víctor Gutiérrez.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Com estic avui? Per favor, deu-se el temps, això.
3 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, has estalquejat avui a Núria Ros?
Ui.
No,
hauria estat bé.
Ostres, ara que ho dius...
Ai, Joan.
Aquestes idees, Joan, s'han de dir una miqueta abans.
Veus? Per cert, una salutació a Núria Ros, que no la tenim entre nosaltres avui. No. És igual. Molta sort,
exacte.
Núria.
Exacte, molta sort, Núria.
Molta sort.
Aviam, què passa aquí? He de fer la meva secció, no?
Estaria bé.
Ah, d'acord.
Tira, tira.
No, la Núria no l'he estalquejat avui, sí o sí. Ho havia de fer i he decidit estalquejar el waterpolista i moltes coses més, que és en Víctor Gutiérrez. Té 967 publicacions al seu Instagram. I així, a Bote Pronto, podem veure que moltes són de waterpolo, evidentment.
Sí, home, clar.
No m'he pogut mirar en profunditat, i ho he de dir en sinceritat, al seu Instagram. Clar, no tinc tant de temps en tantes publicacions, però com que jo el seguia, doncs ho he tingut una miqueta més fàcil. Així, superesquemàtic, té poques fotos, o m'atreviria a dir cap foto de paisatges o així fotografies d'aquestes que a mi m'agrada dir-los rares o estranyes. Després, també li agrada molt parlar per les històries. És d'aquelles persones que li agrada explicar les seves cosetes a partir d'aquests vídeos que de menys d'un minut que trobem als Instagrams. I què hi farem? A veure, ja sabeu que a mi no m'agraden aquests tipus de vídeos, però no moleste perquè tot el que reivindica no fa mal a ningú. Llavors, ara bé, podem veure un clar canvi en la paleta de colors que utilitzava abans i després d'entrar al PSOE, perquè,
home,
clar, com que, com he dit ja, és secret de Polítiques LGTBI del PSOE. I es veu com passem d'un blau de la piscina a un vermell que es cola en gairebé totes les fotografies.
Vaja.
Ja ai,
sigui
ai.
Del banyador, ja sigui d'una jaqueteta que porta una línia vermella. Sempre hi ha un color vermell.
Ai, la publicitat.
Perdó, veredicte final, tenim.
Exacte, com no podia ser d'una altra manera, passi el filtre amb una gran nota, no només pel seu Instagram, sinó per la lluita i per ser del nostre gremi, perquè és periodista.
Ara sí, anem al toc, Andreu.
Ahir parlàvem de gustos una mica estranys, com per exemple els peus, no?
Sí.
A l'Instagram de la Gràcia Fernández. Doncs us he de dir que tinc...
Val.
A les parts rares del cos.
És que tal com ho has dit, sí. Els gustos dels peus. Dic,
és
com,
que per
com,
això l'entenc,
eh?
Jo l'Andreu l'entenc. Què sé, Andreu?
Gràcies,
ell
Nina.
Parla per ell.
Sí.
Val.
Exacte.
Perfecte.
Llavors, sí, bé, el que estava dient. Sí. Doncs us he de dir que tinc toc amb els peus.
Sí.
No puc tocar peus aliens, ni que em toquin. És a dir, en el moment que un peu em toqui, se'm posi la pell de gallina i necessito fregar-me aquella zona amb urgència.
I què passa si el toques amb el peu, un peu d'algú altre? És a dir, si tu toques amb el teu peu el peu d'algú altre...
No passa res, jo? Perquè és el meu peu.
Capicua.
Anava a dir, si no explota el món, o què passa?
No, clar, no.
Ho dius la gent que...
Versió metro.
Home.
I aviat he de dir que acabaré, perquè se m'acabaran els grups de gent que odio del metro, eh? Però odio la gent que veu que et vas a seure a un lloc i tots xulescs et miren i s'asseuen al teu lloc. I tu et quedes amb una cara de tonto que no saps on posar-te. I això m'ha passat tantes vegades que odio la gent que em fa aquestes coses. Després jo el que faig és mirar-los també amb cara de... No passés res, no m'hi anava a seure.
Deies que això t'ha passat moltes vegades, no?
Sí, efectivament.
Així està quedant la cara. Què et fa feliç?
Joan, aquestes coses no, sisplau.
Que fot els canivets per aquí.
Ja. Cap allà la Nina també em pots tirar, de
canivet. Ja arribarà,
tranquil.
Bé, com em preguntaves què em fa feliç, doncs mireu, tot i dir ahir en aquest programa, digués que em feia feliç estar solte, he de dir que també em fa feliç veure la gent enamorada.
Sí.
I dic això perquè ahir al metro, a les 8 de la nit, vaig veure un noi amb un ram de flors i vaig pensar... Ai, mira,
que maco.
Que bonic.
Sí.
I em va com donar un moment de felicitat que després se me'n va anar perquè el metro tardava 5 minuts en arribar, però bé.
Sí. Vaja. Què et vas proposar, Iba?
Doncs ahir em vaig fer el propósito en italiano, de ser menys indecis, i tot i que és una cosa que s'ha de treballar amb temps, òbviament, ho estic aconseguint, perquè ahir vaig veure una pel·lícula que vaig triar amb un temps rècord de 2 minuts.
Està bé.
Sí, està molt bé.
Amb tot el panorama que tenim a les xarxes,
està
molt bé. Nou propòsit.
He de dir que tinc un problema amb les bambes, d'acord? Amb netejar les bambes. I el propòsit és fer una rentadora només de bambes. I és que mai me'n recordo. Només me'n recordo... Bueno, se'n recorda la meva àvia, que pensi en tot. I quan vaig a casa em diu, nen, t'has de netejar aquestes bambes, eh?
Ah.
Llavors, no, Joan, no miris perquè avui les porto
noves. No, em mirava les meves, vale. perquè jo no acostumo fer rentadores de bambes perquè
mira,
sempre
Joan,
penso, me les carregaré.
Un altre propòsit per tu, també aquest.
Faig rentadora de bambes?
Sí, exactament.
Vinga, va.
Si se t'espatlla no és el meu problema, eh? Aquí ho dic.
Així ho ha deixat.
Este Exacte. Programa no se hace responsable de las opiniones de sus seccionistas.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Vuit minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Com m'agrada fer això, encara que no és tele i no es veu, però m'agrada molt fer el cop aquell... Ai, ara com ho explico,
Explica-ho,
això?
Explica-ho, clar. És
clar,
que...
com ho
un
explico,
cop de tambor.
Això? Com si fos un cop de tambor, quan ressona la música. Sí. Nina, ens portes avui tu la cara B, eh?
Oi tant. Avui, deixa que em repeteixi, perquè... 3 punts suspensius. La primera notícia de la cara B és... Nina Agustí agafa el relleu de Núria Ros per intentar informar a la nostra estimada audiència del que no hi cap dins d'un informatiu normal.
Ja t'ha fet la teva cosa part. Que sempre m'ha fet molta il·lusió?
Digues.
Puja música.
Atenció, sisplau. Nina Agustí, amb el número 5, substitueix Núria Ros.
Sóc que jo, de petitet, volia ser l'speaker del Camp Nou?
Ah, sí?
Sí.
Ai.
És un somni de tota la vida.
Joan, tens unes anècdotes
amb aquell...
molt guais.
Atenció, sisplau.
No.
Sempre m'ha agradat molt.
Hauria quedat molt bé.
Sí.
Va, vinga, som-hi. La primera notícia, primera, notícia real, no aquesta de que agafo el relleu, té una protagonista, Paz Padilla.
Home.
Sabeu qui és?
Sí, home, sí.
Heu sentit a dir alguna cosa d'ella últimament?
L'humorista, presentadora...
No.
Eh?
Correcte.
No sé què ha passat.
La veritat.
No? Doncs tot comença amb les imatges d'una entrevista que li fan a ella, d'acord?
Sí.
I les imatges es fan virals.
Per què?
Exacte, per quin motiu? Molt bé, Andreu, estàs? Estàs molt bé, eh? M'agrada. Doncs perquè la gent va començar a dir que Paz Padilla se la veia en un estat complicat. Vaja, que la gent la va acusar d'assistir a l'entrevista èbria, és a dir, borratxa.
Ui!
La presentadora ha hagut de desmentir aquella allau de crítiques digitals i ha assegurat que no anava beguda perquè no pot beure degut a un trastorn que pateix. Alerta. El trastorn en concret és la síndrome de Gilbert, o de Gilbert, no sabria dir-te ben bé com es pronuncia, i aquesta malaltia té un percentatge molt petit, la té un percentatge molt petit de la població. Es transmet de forma hereditària, d'acord? I com funciona? Doncs es produeix quan un enzim hepàtic encarregat de destrossar els nivells de la bilirrubina es troba en nivells molt baixos en l'organisme, cosa que complica que la sang no pugui destruir aquest component. Com que aquest enzim actua principalment al fetge, d'acord? I aquí ve, el fet d'ingerir alcohol pot generar malestar en la persona. Per tant, malgrat que no hi ha símptomes que puguin complicar un risc greu per la salut, doncs es recomana no beure, d'acord? La presentadora s'ha pres les crítiques amb bon humor i fent bromes, tot prenent una cervesa sense alcohol.
Veus?
Està bé,
sense
això.
Està bé. Prendre-s'ho d'aquesta manera. Anem cap a la segona notícia del dia. Què ha passat a Vic?
Doncs aquest diumenge passat, a les 4:23 de la matinada, una patrulla de la Guàrdia Urbana de Vic va enganxar a dos lladres infraganti.
Home.
No, no, ara t'explico. Perquè els agents estaven de servei per la zona, d'acord? I van detectar que hi havia un immoble amb la porta oberta. I van dir, ep, entrem-hi.
Que potser
està passant alguna cosa.
Està huele a chamusquina.
I de cop i volta, què van trobar? Van comprovar que a l'interior hi havia dos individus que, per tant, que estaven fent un robatori.
No!
D'acord?
Sí?
Sí, sí. I els van detenir, òbviament. Home. Eren dos veïns de Vic. O sigui, hòstia. Quina mala sort pels delinqüents i quina bona sort pel propietari, que, òbviament, doncs, va recuperar totes les seves pertinències, eh? Que, de fet, algunes ja estaven en un altre immoble, o sigui, allò era més una mudança, que no pas un robatori, sincerament. Sí. Però vaja, tu, la parsimònia.
I de dos lladres amb molta mala sort a un home que manipula un document públic, Nina.
Sí, Joan, molts delictes avui estem tractant, però atenció, perquè un home rep una multa per excés de velocitat i per evitar pagar-la notifica que conduïa el seu pare i és denunciat per falsificació documental. I per què?
Per què?
Molt bé, Andreu. Doncs perquè el seu pare va morir l'any 2020.
Home.
Ui. Això no es fa.
Home!
Una picaresca molt poc recorregut perquè els Mossos d'Esquadra, davant l'evident falsificació documental, l'han acabat denunciant. Hi ha ocasions en què el remei és pitjor que el problema, com en aquest cas. Falsificar un document públic és un delicte que està castigat amb penes de presó d'entre 6 i 3 anys. O sigui que...
Ui.
I de multes de 6 a 12 mesos, o sigui...
Déu-n'hi-do.
Sí. Segons l'article 392.1 del Codi Penal espanyol. Et sembla bé?
Volies que hi digués, això. Eh?
Doncs que sí, que et sembla molt bé.
No t'aniràs a dormir sense saber una coseta més.
Doncs
mira, ja la tenim. Anem a la notícia musical del dia?
Sí, avui parlem de Lewis Capaldi. Estem escoltant Forget Me, el primer tast del segon àlbum d'estudi del cantant, Broken by Desire to be Heavenly Sent.
Com, perdó?
Broken by Desire to be Heavenly Sent.
Uh-huh.
Jo només li poso intenció, llavors ja està,
sí,
saps?
Sí. O sigui... Jo sempre he dit que la part dificultosa d'un idioma
és creure-s'ho.
És posar l'accent, creure-t'ho molt.
Exacte.
L'artista afina
Broken by Desire to be Heavenly Sent.
Sí, això,
apa,
molt bé,
tira.
Molt bé. L'artista, a finals del 2021, decidia desaparèixer de les xarxes socials per concentrar-se en la creació i gravació del que sona, doncs, aquest nou àlbum,
sí,
no? I em recorda molt a Rigoberta Bandini, que ja sabeu per què, és molt trist.
Clar.
No ho tornarem a parlar, perquè si no ens posarem a plorar, l'Andreu el primer. A més, Capaldi ha anunciat que l'esperat projecte sortirà a la llum el proper 19 de maig del 2023, complet, perquè ja tenim algunes cançons noves i s'intueix que potser ja pertanyen a aquest disc, eh? Tot i que encara quedin molts mesos, els i les seves fans ja poden entrar a la preventa per aconseguir una edició limitada molt especial signada pel cantant. Què?
Oh, això és molt maco.
Molt bonic, eh? I que no s'acaba aquí, perquè Capaldi també ha anunciat que el proper 2023 hi haurà World Tour, eh? Això vol dir gira mundial.
I què, aquí?
I què passa? Que aquí a Espanya hi ha dues cites per assenyalar el calendari. 10 de març al Palau Sant Jordi de Barcelona i 11 de març al Withing Center de Madrid. Així que ja sabeu, Capaldi arriba amb molta força.
To
night so gray. My heart is still your place, babe. Guess I still feel the same. No, you can't stand my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. Oh, I hate to know I made you cry, but love to know I crossed your mind, babe. Oh, even after all, it still wrecked me to find out you know.
La Caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 18 minuts que passen de les 3 de la tarda, hora de tornar a saludar o resaludar la nostra reportera intrèpida, Nina Agustí. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda de nou.
No sé per què ens posem tan estupendos.
Pots dir-ho amb la veu del Camp Nou?
Atenció, sisplau.
Sí, no, sí, fes-ho. Mira, que el José t'està arreglant el micro i tot perquè ho facis amb més presència.
Atenció, sisplau.
Quin número vols, Nina?
M'agrada el 19.
El 19?
Sí.
Atenció, sisplau. Amb el número 19, Nina Agustí.
No et crec. José, te quiero.
Surt als carrers de Sants.
M'encanta, m'encanta.
Avui sí, a l'estadi som...
Som...
No, moltes persones, no.
Inventa tu.
Avui a la caravana som 4 persones.
Que cutre ha quedat.
Normalment aplaudeix,
sí,
la gent.
Bravo!
Podem fer més llarg aquest moment de tragicomèdia de la ràdio catalana?
Doncs realment no.
Perfecte.
No, perquè no.
Anem a la pregunta del dia, perquè avui ha sortit als carrers del nostre estimat barri de Sants a preguntar què a la veu del poble.
Doncs Joan, no t'ofeguis, perquè gairebé no acabes la frase.
T'ha agradat, eh?
Sí.
Frase subordinada.
Exacte. Avui he posat a prova a la gent del carrer. I és que avui farem un nou examen a totes les persones que ens trobem pel carrer. Què et sembla?
Perfecte.
Posarem a prova el seu nivell de català, fent-nos escurçar una frase amb pronoms febles.
No!
Per tant, Pompeu Fabra estarà orgullós de nosaltres.
Ara.
I atent, Joan, i atents tots els que ens esteu escoltant, perquè us dic les 3 frases.
Ui.
Si us plau, aneu practicant des de casa.
Val. D'acord?
La primera de totes és... M'he oblidat de trucar-te. Què s'ha de canviar? De trucar-te.
Val.
Hem de substituir per un pronom feble la part de trucar-te. M'he oblidat de trucar-te. La segona d'elles. Sempre porto mocadors a la bossa. Hem de canviar mocadors i després a la bossa.
És a dir, dues coses ja.
Dues coses,
eh? Perfecte.
I arribem a la tercera. M'agradaria... Ai, m'agradaria.
Sí, sí, m'agradaria.
No, doncs no està ben escrit. És que, bueno, la meva dislexia aquí ara vole. Que no, que no. Que no està ben escrit, Joan. És m'agrada escriure cartes amb un boli verd.
Val.
D'acord? O sigui, sí. M'agrada escriure cartes amb un boli verd. Què hem de canviar? Cartes i amb un boli verd. D'acord?
Perfecte.
Us aviso que va de menys dificultat a més dificultat, val? O sigui que cada vegada va pitjor tot, o sigui que avui fliparem. Però bueno, com diuen els castellans, hemos venido a jugar.
Ara.
A veure, digue-ho tu.
Has intentat fer Glòria Serra?
No.
Hemos venido a jugar.
Hemos venido a jugar.
No, no, però digues-ho tu.
Hemos venido a jugar.
Ai, que ara va de bon nen. És igual. Escoltem en primer lloc d'on ha sortit la idea, perquè tot va sortir arran d'un TikTok que es va fer viral, d'acord? Qui el va crear? Anna Aumatell.
Que és bona aquesta noia, per favor.
Una noia que en aquest cas simula estar en un sopar amb tres amigues, que totes elles les interpreta ella, d'acord? Vull dir, escoltarem la mateixa veu, però caracteritzant a tres amigues diferents.
Sí.
I una d'elles es vol treure el nivell més alt de català i les altres li diuen això.
Què dius, el català? És molt fàcil.
Ah, sí?
Construeix-me amb pronoms febles la frase en Pere dona pipes als seus amics. En Pere els hi dona, i dona. No porta accent perquè s'han patat els diacrítics.
De veritat que el tema de conversa serà aquest?
Sí, espera, que encara no estic.
Oh.
Està malament la frase, Listilla.
Voldràs dir llesta, no? Si ens posem lletra ferits.
Sí, això. La forma correcta és els dona.
Oh, que saberuda. Saberuda està ben dit?
Calla, Sònia, menja't la verdura.
Menja-te-la.
Les meves amigues tenen set. Puc treure'ls el suc de la nevera immediatament?
Treu-los els ni. Per què no li fas escriure? Així de paraula sempre és més fàcil.
Calla!
Sí, sí, però escriu-los els ni.
Ah? Què t'ha semblat?
Fem-la-hi un en la secció. La màgia dels pronoms febles a Ràdio Estel.
Doncs gràcies a Anna Aumatell. Ha sortit al carrer la nostra reportera intrèpida, és a dir, jo un altre cop, i he preguntat pronoms febles. S'ha entès, oi?
Sí, perfecte.
Doncs escoltem la primera frase. M'he oblidat de trucar-te. Hem de canviar de trucar-te, d'acord? Som-hi.
Com lo de català, fa temps que no toco, eh?
Uf, vale, vale. Aquesta crec que la tinc.
Com ho diries?
Me n'he oblidat.
M'hi he oblidat. Me n'he oblidat.
M'he obligat de fer-ho.
Me n'he oblidat.
M'he obligat de trucar.
Me n'he oblidat.
Però haig d'excursar el trucar-te. O el...
De trucar-te, sí.
Ah, vale. M'he oblidat... Trucar-te.
M'he oblidat... Posant un altre verb, però és que si no, no té sentit. No, clar, és que no... no...
Inventa-t'ho, no passa res.
Me n'he oblidat.
Ah, me n'he oblidat. Clar, me n'he oblidat. Clar, clar, clar.
M'he oblidat de fer-ho. Per exemple, és que no seria pronomitzar-lo. Seria canviar el verb i ja està.
Vale. Me n'he oblidat?
Clar, que no. Se pot inventar, Joan.
Home.
Clar, em deia, inventa tu, no ho diguis.
No.
Home, clar que ho dic. Perquè, pobre noi, si
val,
no estava allà...
Val.
Que no passa res perfecte. Per equivocar-se.
Escolta, bastanta gent la sabia, però, eh?
Un bon tou, un bon
sí.
Tou. No ha estat pas un fracàs. Podríem dir que podem passar a la segona frase.
Sí, eh?
La segona fase.
Passes a la segona frase.
Frase, fase. Sí, vale. La gent havia de refer la frase. Sempre porto mocadors a la bossa. Havíem de canviar mocadors i a la bossa.
Sí.
Es complica la cosa, eh?
Va.
Avisats esteu. Som-hi.
Sempre els hi porto... Els en porto. Els el porto. Sempre els el tinc segur, que seria els mocadors, però la bossa no ho tinc.
Vale, t'ho dic?
Sí.
Sempre n'hi porto.
Vale. Sempre en porto.
Vale, ara et falta la bossa.
Sempre en porto. En porto la... Sempre en... Sempre en porto...
Sempre en porto, però la bossa em falta aquí. La bossa sempre ni em porto. Sempre en porto. Ai, el batxillerat em queda una mica lluny.
A la bossa també.
Sí.
Que sempre en porto la bossa seria dels mocadors. Sempre i en porto.
Són aquells pronoms que ha fet servir abans, però ordenats...
A n'hi porto.
Sempre n'hi porto.
Ah, sí? No ho hagués dit mai així.
Sí.
Sempre en porto.
Vale.
Sempre em porto aquí, o a dins, o a... És que no sé ben bé què em demanes. Sempre em porto aquí, senyalant-ho.
Sempre em porto.
Sempre els hi porto.
Sempre n'hi porto. Hòstia. Uau. Sí.
No sé què em demanes, Nina.
No sé què em demanes, pobre home. També estava una miqueta malat. És que... Ai, vinga, va. Passem a la següent frase, fase. Vinga. I després d'aquest gran desastre, perquè ha estat un gran desastre, eh? Podríem dir-ho.
Sí?
Sí.
Una mica.
Sí, una miqueta. A mi... Val, espera't, eh?
Ritme, Nina?
Sí, 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 perdona.
És un programa
perdona.
De ritme, és un magazín, eh?
Perdona.
Tu tranquil·la.
Ja està,
però...
ja.
Val, val.
Ja està, ha estat un lapsus.
Perfecte.
I després d'aquest gran desastre, també meu, que podria haver estat molt pitjor, arriben la Ramona i en Ramon. Un matrimoni des de fa molts anys.
T'has tornat a inventar els noms, no, Nina?
Òbviament que sí.
Perfecte.
No ho dubtis pas, ho seguiré fent, perdó.
Val.
Resulta que en Ramon anava amunt i avall, mentre la Ramona portava el carret de la compra i estava ben plantada allà al mig de
clar,
la
Ramon i Ramon havia de ser.
Sí, m'encanta.
Val.
Sí, sí, molt fan. I estava allà al mig de la vorera, d'acord? O sigui, la dona estava quieta i l'home anava amunt i avall.
Val.
Per tant, ha estat molt més xou del que podria haver estat amb els altres. I espereu que quan ara sentirem que en Ramon té un secret, d'acord? Escoltem com canvien la següent frase.
La mateixa frase?
Ai, la mateixa frase, perdó. Va.
Sempre es porto.
Sempre en porto. De mocadors. A la bossa.
No. I a la bossa? Com?
Jo diria, de la bossa.
No. Li falta un pronom.
Sempre en porto. Ella, no.
Sempre en porto de mocadors a la bossa.
No. S'has de substituir bossa.
Els mocadors és en, no?
Sí, sempre.
Fins aquí és en, no?
Sempre n'hi en porto.
No, sempre.
Que era bé.
No.
Sempre n'hi porto.
Ah, sempre n'hi porto.
Sempre n'hi porto.
Sí, n'hi porto o n'hi en porto. És un professor de català.
És professor de català, vostè?
Va ser.
Pam.
Va ser, eh?
Bueno,
va
però, ser. Escolta'm.
Va ser. No. És no, era. La Ramona ho ha deixat, l'ha deixat en el seu lloc. No sé si
sí,
ho heu
sí,
apreciat,
sí.
Però ha estat molt clara amb la temporalitat, d'acord? I senyor Ramon, que ha estat professor de català, ens podria dir com es canvia la tercera frase i donar pas a la resta de participants? Recordem, eh? La tercera frase diu així. M'agrada escriure cartes amb un boli verd. D'acord? Un bolígraf verd. Havien de canviar cartes i amb un bolígraf verd. A veure com canvia cartes i un bolígraf verd el senyor Ramon.
M'agrada escriure-n'hi.
M'agrada escriure-les i... Escriure-les, sí, però amb un bolígraf verd no sabria.
M'agrada escriure-les i...
M'agrada escriure'n... Però amb un boli verd...
Escriure-n'hi.
M'agrada escriure'n.
Ah, aquesta és complicada.
Escriure-n'hi, potser.
Com?
M'agrada escriure-n'hi.
M'agrada escriure'n... No sé com... No, amb un boli verd. Estic espès, no.
M'agrada escriure-les amunt. M'agrada escriure... No sé.
M'agrada escriure'n. Escriure'n... Només seria el de cartes. Escriure'n seria cartes. M'agradarien... No sé.
M'agrada molt.
Ha estat un lío, eh? Ha estat... Ja us he avisat que aniria cap a pitjor.
Jo t'ho dic. Sí. Jo suspendria tot, eh? També t'ho dic. Els pronoms febles, la gran pregunta és estan més febles que mai.
Exacte. L'enquesta ja ha finalitzat, ja podeu respirar tots i totes. I ha estat una prova molt dura, però amb un gran resultat, eh? Hem de repetir tots llengua catalana. Ha quedat clar? Sí, no? Ara sí, escolta...
Estic espès, no.
Clar, estàs espès.
Estàs espès, sí. Ara sí, escolta de la veu del poble, donem pas a la nostra experta d'avui, Gemma Bartolí. Filòloga catalana, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda, professora Bartolí.
Bona tarda.
En primer lloc, ens agradaria comprovar que hem avaluat correctament els nostres participants. És així?
Sí, és així. Estava atenta a veure si era correcte, però efectivament, sí.
Podem dir sempre els hi porto per pronomenir... Perdó, veure, per canviar... És que m'ho posaré més fàcil. Per fer la frase més curta... Aquella frase que dèiem, sempre porto mocadors a la bossa, podem dir sempre els hi porto?
No.
Sempre hem de dir sempre n'hi porto.
Sí, perquè podríem dir els hi porto si la frase és sempre porto els mocadors a la bossa. És a dir, hauria d'anar amb l'article, llavors sí que seria sempre els hi porto. Però com que és mocadors i no està definit per l'article, per tant ha de ser amb el pronom en...
Mare meva, no m'estranya que la gent els hi tingui...
Sí.
Avui estem parlant amb Gemma Bartolí, ella és filòloga catalana, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda, professora Bartolí. Deixi'm preguntar-li per què. Què tenen els pronoms febles que ens ho posen tot tan difícil i ens compliquem la vida?
La dificultat, bàsicament, són les combinacions pronominals. Uh-huh. Els pronoms febles en si no haurien de ser tan difícils, com ho demostra el fet que fa uns anys la gent els utilitzava sense tants maldecaps. El pronom feble s'està perdent amb els anys, diríem, i s'està perdent sobretot per influència del castellà, que no els utilitza. Llavors, per exemple, la frase aquesta que dèieu m'he oblidat de trucar-te, la gent ja diu, ai, m'he oblidat. I justament es perd el pronom feble perquè en castellà no l'utilitzarien. Clar, quan comença a complicar-se la cosa amb les combinacions pronominals, doncs, clar, s'ha de saber ben bé el què, i és veritat que ja no ens surt tant de natural com sortia fa uns anys, però bé, no hem de perdre l'esperança.
sempre recolzant els pronoms febles. Ara que ens ho recordava, professora, fent la comparació entre el català i el castellà, que el castellà no en té de pronoms febles, és estrany que una llengua tingui pronoms febles, o és el més normal que una llengua tingui pronoms febles com el català?
És normal. Si mirem la nostra llengua veïna, que no és el castellà i que és el francès, també té aquest pronom en, té el pronom i ho fa igual que nosaltres. Per tant, de fet, un catalanoparlant que utilitzi, clar, els pronoms febles, li és molt més fàcil de posar-los en francès quan apren una llengua com el francès que els utilitza, que no pas un castellanoparlant, no? Perquè ja hi estem més avesats. I com el francès hi ha altres llengües que també entenen. Clar, tot depèn de... Sí, vull dir, n'hi ha. Sí.
Professora Bartolí, deixi que li pregunti d'on surten aquests pronoms febles, o sigui, quin origen tenen?
Ui, això, jo no sóc historiadora de la llengua i no sé ben bé, no sé d'on surten, la veritat. Surten de l'evolució natural, suposo, de les llengües, vull dir, i ho demostra això, que els catalans no ens hem inventat res, aquí amb els pronoms febles hi ha totes llengües romàniques que també els utilitzen. Per tant, surten de l'evolució, doncs, del llatí, i que cada llengua evoluciona diferent, i per tant n'hi ha que els mantenen i n'hi ha que no, clar, llavors... I després es van perdent, que és el que ens està passant ara al català, no? Uh-huh.
Perquè quants pronoms febles podríem ajuntar?
Aviam, sí, o sigui, ja si utilitzéssim els pronoms febles, encara que sigui sense combinar, ja seria molt. Llavors, el més habitual, el més habitual és posar-ne un, dos, això, no? Porta'm el llibre, porta'm el... Això ho diem tots sense pensar-hi gaire, no? Clar, a la que n'hi ha més de dos, la cosa es complica, no? Podria haver-n'hi tres... i encara es pot trobar, no? Per exemple, si vas al mercat i et diu la dependenta, no? Ah, quants quilos en vols? No? Posa-me-n'hi tres, no? I aquí ja tens tres pronoms febles. I encara fins i tot se'n podrien trobar fins a quatre pronoms febles junts, però això sí que és ja molt estrany.
És curiós.
Seria raro.
És curiós, professora, perquè ara ho vèiem, que a la gent que no hem estudiat filologia, ni molt menys, ens costa de fer aquestes construccions, però a l'hora d'escoltar una frase on surten tres pronoms febles, per exemple, es fa molt entenible.
Sí, i perquè és una frase ben construïda. És a dir, el problema que passa sovint amb els pronoms febles és que... es fa molta conya, no?, amb això, i molta gracieta de posa'ls als u. I llavors, clar, em sembla que siguem una mica burros, no?
Les nostres disculpes des de Radio Estel, avui.
Doncs, no, però és això. Si, no, els pronoms febles ben utilitzats és la llengua natural, i per tant no hauria de ser estrany. No hauria de ser estrany de cap manera.
Professora Bartolí, professora Gemma Bartolí, filòloga catalana, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltíssimes gràcies per jugar avui amb nosaltres a la caravana i explicar-nos una mica més seriosament com funciona tot plegat. Que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
4 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda. Nosaltres, res, anem uns minutets a publicitat i de seguida obrim el capó per parlar de ciència a la caravana.
Ràdio Estel.
Si ets una persona gran, activa i amb ganes de fer coses, sabem on pots trobar el que busques. A Fira Gran, el Saló de la Gent Gran de Catalunya. Podràs gaudir de més de 400 activitats gratuïtes, del 19 al 21 d'octubre a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com. Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
I avui, com cada dimecres a la caravana, és hora d'obrir el nostre capó per saber-ne una mica més de ciència. Avui, Nina, amb qui?
Doncs avui obrirà el capó de la ciència el recentment premiat amb un Premi Nacional d'Investigació, en concret el Premio Ángela Ruiz Robles en Transferència de Tecnologia. Ell és en Marc Güell, investigador principal del Laboratori de Biologia Sintètica Translacional de la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat premiat, segons el jurat, pel potencial de la seva aportacions en l'aprofitament de la biologia sintètica aplicada. Però entendrem molt millor tot això amb ell, amb nosaltres, aquí a l'estudi.
Marc Güell, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery.
Hem fet una mica de cunyeta avui, hem decidit posar de sintonia aquesta sintonia de Big Bang Theory. No sé si les sèries hi ajuden molt o no, en les sèries que parlen una mica sobre ciència, hi ajuden a entendre una mica de ciència o és tot allò és ficció i per tant no...
Jo crec que la ficció ha inspirat a moltíssims científics, eh?
Sí?
Vull dir, no sé, des de les novel·les d'Isaac Asimov fins, bueno, molta ciència moderna, tant de distopies com... Jo crec que, almenys a mi personalment, m'agrada i... Bueno, ja, i des dels clàssics de Juli Verne, no? Vull dir que jo crec que hi ha molts exemples.
Primer de tot, va, parlem dels premis. Primer, enhorabona, Marc, per aquest Premi Nacional d'Investigació, perquè, de fet, és la primera edició en 40 anys que aquests premis guardonen a joves científics de fins a 40 anys.
Clar, sí, sí, jo molt agraït per això, perquè, clar, que es pugui rebre doncs, aquest tipus de reconeixements amb etapes així més inicials de la carrera, doncs està molt bé, perquè, clar, és molt difícil competir doncs, amb carreres més establertes i, clar, fa molta il·lusió, crec que és molt bona iniciativa.
Tenies la sensació que fins ara estava una mica els científics joves invisibilitzats?
Bueno,
o que no reconeixia la feina prou?
Sí, jo crec que és una professió que, bueno, que tots sabem que han tingut les seves dificultats a nivell de reconeixement, d'estabilitat i tot això, i clar, jo crec que això és especialment penalitzat en etapes primerenques de la carrera. I clar, i en el fons, és una carrera molt llarga, vull dir,
no
molts anys anar fent, i clar, i en aquest sentit, doncs que es pugui doncs, fer una categoria jove, doncs jo crec que està molt bé.
Ara ho dèiem, Premi Nacional d'Investigació, en concret aquest Premi Ángela Ruiz Robles en Transferència de Tecnologia, com tu diuen que reps un Premi Nacional, com va això?
Sí, és curiós, sí, no és una cosa que em passi cada dia ni molt menys. Doncs sí, es rep una trucada de la ministra, vull dir que...
Directament,
Primer, bueno, alguna persona del seu equip, uh-huh. I després es fa la connexió, i sí, t'ho diu allà en persona, i sí, fa...
Vas quedar sorprès o com...
Vaig
quedar
bastant sorprès, perquè jo vaig rebre una trucada així perduda, dic, ai, carai, un número molt llarg, així, uh-huh. Tot sospitós, i truco, i sí, llavors em diu, ostres, sóc la... Bueno, jo treballo a l'equip de la ministra, i que la ministra vol parlar amb tu. I clar, o sigui, hi ha un...
Com?
Els cables, dic, no crec que li interessi parlar amb mi del meu dia a dia, no, però...
Hi ha una dada que sorprèn molt d'aquests premis, i és que 9 dels premis han anat a homes, i només un ha anat a una dona guardonada.
Sí, és molt curiós, perquè jo dono classe enginyeria, i hi ha tant nois com noies a la classe. I en el meu laboratori hi ha moltes més noies que nois, perquè nosaltres estem més a biociències, i tradicionalment sí que és sorprenent. Alguna cosa no acaba de funcionar. I més amb aquesta edat jove, no? Perquè amb una edat més avançada un pot pensar, ostres, són coses del passat. Però clar, si anem a aquesta franja de 40 anys...
Com molts d'altres mons, eh? Però ara estem parlant del món de la ciència i, per tant, no categoritzo la ciència només de que sigui així. Però també el món de la ciència és un món masclista?
Jo no diria que és un món masclista, però, bueno, segurament que algunes inèrcies segueixen allà. Jo crec que les coses, almenys, diguéssim, que comencen ara, comencen fa poc, jo crec que... es té en compte doncs, que les coses siguin balancejades. Nosaltres, quan demanem un projecte europeu, hem de presentar un pla de gènere, vull dir, explícitament, vull dir, no, no és una cosa que es doni per suposat. La universitat nostra té un pla de gènere, igual com segurament totes les altres. Però clar, suposo que hi ha unes inèrcies tant socials com del mateix camp que costen de...
Escolta, Marc, la gent dirà, heu portat en Marguell i esteu parlant de tot menys de ciència. Et donen aquest premi per la biologia sintètica translacional. Que això, traduït al meu idioma, vol dir que...
Bueno, nosaltres ens dediquem a construir coses en biologia. Vull dir, de fet, tots tenim l'experiència que la naturalesa és fascinant. Vull dir, la complexitat del cervell humà, vull dir, entrar en una jungla... Vull dir, la biologia té uns elements moleculars, morfològics, que són totalment únics. I això jo crec que ens permet doncs, fer moltes coses interessants per la societat, des de teràpies, ara tots sentim a parlar de les teràpies avançades, biològiques, però també inclús amb reptes que tenim davant del canvi climàtic, si ens creiem aquest nou canvi industrial, jo crec que la biologia és essencial. La biologia, per definició, treballa amb coses biodegradables, renovables, etc. O sigui...
Si anem a la pràctica, la biologia sintètica translacional, ara ens ho deies a grans termes, eh? Però per què pot arribar a servir? Un cas concret.
Sí, casos concrets. Doncs per fer teràpies noves, i moltes teràpies noves es dediquen a modificar gens del genoma, o sigui, això és una biologia sintètica. I llavors, inclús, per exemple, no sé, un dels processos més agressius pel planeta, que és el procés Haber-Bosch, que es produeix l'amoníac, d'on venen els fertilitzants i tot això, per exemple, doncs ara hi ha un repte, que és substituir-lo en biologia, o sigui, intentar fer aquest amoníac, aquesta font de nitrogen per als nostres camps, doncs que es pugui fixar directament de l'aire, mitjançant, per exemple, microorganismes.
A tu t'han donat el premi per alguna troballa en concret?
Sí, nosaltres hem treballat molt amb el que és la vessant més terapèutica i he estat involucrat en projectes on hem fet servir doncs, aquesta, diguéssim, habilitat de modificar genomes, sobretot en dos grans camps. I sobretot en el passat m'he dedicat al que és el trasplantament, o sigui, modificar, en aquest cas, porcs per fer-los més compatibles perquè sigui una font d'òrgans per trasplantaments. I sobretot, més recentment, hem seguit amb aquest camp de modificar genomes amb finalitats terapèutiques i hem desenvolupat una tècnica que ens permet molt eficientment i de manera bastant segura doncs, insertar gens en el genoma humà.
Això es pot començar a aplicar ja?
Poder-se, sí. El que passa que sí que hi ha totes unes fases que s'han de fer per assegurar que aquestes tecnologies són segures. Nosaltres, de moment, ho hem desenvolupat al laboratori, amb models, diguéssim, de laboratori, i clar, ara el següent pas doncs, és transformar això més en un medicament, i això hi ha diferents fases, és una qüestió més regulatòria, té una altra qüestió, llavors, de fer uns assajos, que mirar que és segur i mirar que és efectiu.
Entenc que, com que tots ens hem tornat una mica científics aquests darrers anys a causa de la pandèmia i hem vist com han nascut noves vacunes i hem seguit tots els processos, ve a ser algo similar?
De fet, jo crec que té algunes coses en aquesta direcció. De fet, ja, la vacuna famosa de Moderna és escriure RNA. O sigui, és escriure un missatge biològic en una molècula, que la posem i això ens entrena al sistema immunitari. Nosaltres fem algú relativament semblant. O sigui, escrivim el missatge terapèutic amb un tros d'ADN que el posem dins el nostre cos i això, en principi, és la teràpia.
Quins són o quins haurien de ser, Marc, els reptes que ha d'assumir la tecnologia envers la salut?
Bé, jo crec que molts eixos. Primer, no volem, des d'una qüestió social, vull dir, no volem que ens torni a passar com amb la SIDA, no? Que hem fet uns desenvolupaments que encara ara no han arribat a qui han d'arribar, en alguns casos. I, per altra banda, jo crec que avancem cap a una tecnologia que és cada vegada doncs, més segura, més específica, no? I més personalitzada. I, clar, i també més ràpida, perquè, clar, els pacients estan malalts avui. Vull dir, no, jo crec que cada vegada hem d'intentar escurçar doncs, tots aquests desenvolupaments. I crec que la biologia, com hem vist en el cas que deies abans de les vacunes, té aquest potencial. I bé, i amb això treballem.
Ara em fotrem un jardí aquells gordos, eh? Això ho pot assumir, o ho està assumint, creus, la sanitat pública? O com que depèn tant de recurs privat, ho acabarà assumint la sanitat privada i, per tant, no podrà ser per tothom?
Això és una molt bona pregunta, i la veritat, jo això sí que et puc donar la meva opinió, perquè, clar, no és la meva feina. Però... sí que hi ha un repte. O sigui, aquestes teràpies modernes són molt més cares i, per exemple, aquí tenim, doncs, dediquem, penso que és al voltant d'un 10% del producte interior brut, un producte interior brut, que és el que és, per sanitat. Clar, hi ha països que dediquen molts més diners, als Estats Units, és vera que és més, diré, privat, però acaba sent un percentatge molt més alt. I, clar, segurament s'hauran de fer models que s'haurà de tenir en compte, doncs, un molt probable augment de costos de la sanitat. Però, clar, Tenim moltes malalties incurables i l'esperança és que les puguem curar totes. Llavors crec que entre tots hem de trobar una solució perquè això es pugui implementar tothom que ho necessiti.
Avui estem parlant a la caravana amb Marc Güell, investigador principal del Laboratori de Biologia Sintètica i Translacional de la Universitat Pompeu Fabra. En Marc també és el científic fundador d'iGenesis, una empresa dedicada a l'edició genètica, ara ens ho explicaves, d'òrgans de porc perquè es puguin utilitzar en humans i aconseguir reduir l'escassetat d'òrgans disponibles per transplantaments. L'objectiu de l'empresa és clar, però com se't va acudir aquesta idea de crear això?
Sí, de fet, és una ciència que fa molts anys que existeix. De fet, inclús hi ha documents històrics que podem anar inclús centenars d'anys enrere. Òbviament, mai va arribar al lloc per qüestions de limitacions de la mateixa medicina. Però sí que portem almenys unes quantes dècades que s'està, doncs, almenys des d'un punt de vista més potser de medicina clàssica, doncs, considerant molt seriosament fer servir òrgans d'altres animals. Perquè ja, no ens enganyem, nosaltres cada vegada envellim més, cada vegada, per sort, les unitats de cures intensives sobreviuen més als pacients i no tindrem molts més òrgans. En canvi, sí que cada vegada envellim més i cada vegada necessitarem més. O sigui, hem de buscar altres solucions. I clar, en aquest sentit, doncs, el porc és un animal que té una distància no tan gran a nosaltres i que, a més a més, té un tamany més o menys semblant, almenys alguns tipus de porcs, i pot ser un bon model. Òbviament, hi ha molts reptes. Hem de fer alguns canvis en aquests.
Curiositat, eh? Segur que algú s'ho està preguntant ara des de casa. Quins són els òrgans aprofitables del porc per nosaltres?
Clar, els que estan més a prop d'arribar, i de fet alguns ja han arribat, com potser algú ha vist a les notícies, són el ronyó i les illetes pancreàtiques i potser el cor, que són els que potser tenen...
El cor també,
Sí, que tenen una dificultat, diguéssim, segueixen una dificultat molt gran, però que, bueno, que potser està menys lluny.
Perquè és un pas importantíssim pel trasplantament d'òrgans, això d'usar els altres animals?
Clar, és per una qüestió de tenir una font il·limitada d'òrgans, o una font molt gran d'òrgans. Ara mateix hi ha unes llistes d'espera enormes. O sigui, molta gent necessita un fetge, molta gent necessita un ronyó, i no el poden tenir perquè no n'hi ha prous. Uh-huh. I en aquest sentit seria intentar poder cobrir les necessitats de tots aquests pacients, si tot va bé.
A més, també ets cofundador de Sbiomedic, ho he dit bé?
Sí.
Què és Sbiomedic?
Aquí ens dediquem a fer teràpies basades en els microbis que tenim a la pell. Nosaltres tenim tota una colla de bacteris a la pell que tenen una influència important en moltes de les malalties o condicions de la pell. Nosaltres treballem amb un que es diu Cutibacterium agnes i hem desenvolupat, en el fons, una mica com un iogurt per la pell. O sigui, una cosa que ens permet millorar aquest equilibri, aquesta homeostasi, aquesta flora de cutània.
La tecnologia és l'únic recurs que li queda ja a la medicina?
Jo crec que la tecnologia és una manera, clar, controlada de poder fer accions que són més segures i més efectives. I clarament aquí jo crec que la biologia ens està donant una oportunitat molt, molt, molt important.
Perquè quina creus que serà la funció d'aquest metavers per les solucions terapèutiques?
O sigui, fer servir, diguéssim, tot el món de la realitat virtual i tot això... Jo crec que amb algunes coses fa servir, ja, no? Amb algunes qüestions de psicologia i aquestes... Jo no conec molt, amb molta profunditat, aquest món de... Però, bueno, les simulacions són molt importants. Vull dir, nosaltres fem simulacions tot el dia. Una cosa que ens evita, per exemple, fer més experiments amb animals, no? Vull dir que tot el que puguem simular amb un ordinador disminueix costos, accelera la recerca i fa baixar, la necessitat d'experimentar amb animals.
Deia abans que em ficava en un jardí, deixa'm ficar-me en un altre. Experimenteu amb animals...
Sí, desafortunadament hi ha coses que de moment no hem après a fer-ho diferent.
No hi ha una altra opció, eh?
Clar, sobretot quan anem a coses que... Per exemple, desenvolupar una teràpia gènica nova. No tenim models per poder veure si això ha d'anar allà on ha d'anar, si té aquests límits de seguretat. I desafortunadament... És una cosa que la dependència dels models animals baixa. O sigui, cada vegada tenim això, que si organoids, que si les mateixes simulacions, teixits en tres dimensions i tot. Però jo crec que, clar, i l'altra casa, abans comentàvem el transplantament, si volem simular si un ronyó funciona, desafortunadament l'hem de posar en un animal. No podem connectar-lo amb una màquina només.
Uh-huh. N'estàs convençut que malalties que ara mateix són incurables i que s'hi està investigant des de fa anys i panys, la sida, l'Alzheimer, etc, d'aquí pocs anys seran curables?
Bueno, jo crec que...
És a dir, està avançant tant la tecnologia com per tenir aquesta esperança a curt termini?
Clar, jo crec que dependrà molt de cada cas, eh? Perquè en algunes coses hem tingut més èxit, en altres, acabes de mencionar l'Alzheimer, ha sigut una carrera molt difícil. Tot just ara crec que ha sortit un medicament que sembla que fa una petita cosa, no?
Exacte.
Però, o sigui, el món neurodegeneratiu, clarament, bueno, no tenim molts èxits acumulats, que diguem. En canvi, en altres camps s'ha progressat més, per exemple, com és el càncer. Jo crec que, o sigui, les tecnologies del que és... O sigui, haver après a interaccionar amb la vida a través del seu llenguatge, que és l'ADN, jo crec que això ens dona un poder una mica especial, no? Perquè realment podem entendre la vida com funciona i podem actuar amb el seu mateix llenguatge. I tota aquesta, diguéssim, nova biologia, jo crec que té... almenys obre unes portes que potser no teníem obertes abans i que ens permetrà, espero, doncs, bueno, viure més sans i millor. Però, esclar, al final tot això té risc i s'ha d'anar veient.
Ens parlaves de que la biologia també ens podia servir... no només per curar-nos a nosaltres mateixos, sinó per curar el planeta.
Sí, jo crec que això és un camp que està creixent molt. Per exemple, no sé, ara podem fer servir el petroli per moltes coses. Fer servir el petroli per molts materials, ja siguin plàstics, ja siguin teixits. Ara mateix tenim oportunitats per començar a pensar en fermentar alguns d'aquests productes. Podem fermentar nylon amb un bacteri, podem inclús produir alguns combustibles amb bacteris. Això encara no tot està a escales que potser són econòmicament viables, o abans parlàvem del procés Haber-Bosch. Hi ha gent que s'està aventurant a aprendre-li a la química, això, i passar-ho a la biologia, i això vol dir, doncs, eliminar aquest CO2 footprint. I per altra banda, inclús noves cultures del menjar, no? Tots hem sentit a parlar que si les Impossible Burgers i tot això, que s'ha d'anar veient com s'estableix, però clarament és una oportunitat per, en aquest cas, reduir, doncs, el consum de productes provenents d'animals, per exemple, noves maneres d'alimentació, o inclús el món del luxe. Vull dir, hi ha inclús ara empreses que creixen pell en comptes d'haver de matar un animal i arrencar-li. Vull dir, jo crec que
com es fa créixer pell?
Sí. Per exemple, hi ha una empresa que es diu Modern Meadow, que ha crescut molt a Nova York, que ells han tingut aquesta missió. Per què? Per fer un bolso necessitem pell que hem d'arrencar d'un animal. Per què no la creixem, aquesta pell? I han provat diferents models i ara estan fent la pell amb llevat, imagina't. El mateix que fem servir per fer pa, doncs fan un llevat modificat genèticament que fa una pell que no, a mi jo la toco i jo no sé dir la diferència. Òbviament, les economies d'escala s'han d'acabar d'ajustar i tot. Però bueno, jo crec que és és molt inspirador i crec que algunes d'aquestes coses poden donar resolucions per grans reptes de la humanitat. I no em sembla una exageració d'això. Jo crec que aquesta quarta revolució industrial, òbviament l'artificial intel·ligence, tot això, però l'altre gran pilar, jo crec que és la biotecnologia.
Jo tinc la sensació, Marc, que a vegades, a través de les xarxes socials és obvi, però a través de molts llocs, a vegades tenim la sensació que ho sabem tot. O que sabem gran part de les coses i com funcionen, etc, fins que ens fotem en ciència. La naturalesa ens està demostrant que no sabem res.
Sí, jo crec que moltíssim. De fet, jo se suposa que m'haig de definir com a biòleg sintètic, jo sempre m'he dit, jo em sento super poc confortable, molt, molt poc còmode, perquè nosaltres només sabem imitar la biologia. Ara potser comencem a aprendre alguna cosa de més de fonament, no? S'ha sentit això de l'AlphaFold, d'aquests de DeepMind que han après a predir com és una proteïna, però això fa 4 dies. Vull dir, de moment, jo crec que la biologia és una ciència molt d'imitar. Mirar la naturalesa, inclús els biòlegs sintètics, imitem. No és com un químic. De fet, hi vaig estudiar química en el seu moment. Un químic, diem, jo vull fer aquesta molècula, i tu dissenyes i la fas, no? Biologia no és ben bé així. Tu dius, agafes un tros d'aquí, agafes un tros d'allà i miro si funciona.
Jo, que no entenc com funciona la biologia i que no entenc com funciona tot aquest món, et podria dir, al món li està passant el que li està passant perquè estem menjant-nos els seus recursos naturals. Si a sobre també ens els mengem per agafar la biologia natural i aplicar-la a la nostra vida, ens l'estem menjant el doble.
El que passa...
M'explico?
Sí, entenc el raonament, eh? I és molt, molt interessant aquesta observació. No obstant, jo crec que els principis aquests serien per augmentar la diversitat. De fet, inclús hi ha qui diu que recuperarà el mamut. No sé si ho aconseguiran. De fet, hi ha una empresa bastant gran que es diu Colossal, que té com a objectiu recuperar varis animals extingits, entre ells el mamut. Òbviament són coses que no passaran ni demà ni demà passat. Però bueno, o sigui, i de fet, si aquest esperit de la biologia assumim que tots aquests, o sigui, que pren més espai a la indústria, això crec que és en favor de la diversitat, perquè si reduïm les emissions de CO2, reduïm la dependència del petroli, jo crec que això és una cosa que en principi sona molt sana pel planeta. I O sigui, perquè jo crec que fer més biologia sintètica segurament ens permetrà respectar més la resta de la biologia pel que anem veient. Això no ens ha passat amb altres disciplines. Hi ha hagut disciplines que han sigut molt agressives pel medi ambient. No crec que la biologia sigui una d'aquestes. Per ara.
Avui t'estic fent d'advocat del diable,
una miqueta. Sí, i ningú vol negar el poder destructiu de la biologia, i menys després d'haver passat una pandèmia.
Avui t'estic fent una mica d'advocat del diable, que m'ajuda també, de fet, a entendre millor totes aquestes investigacions. Ara ens deies lo del mamut, i segurament t'agafo a aquest símil que cria molt l'atenció. Amb la biologia s'hi ha jugat molt amb la ciència-ficció. La meva pregunta és fins a quin punt s'hi ha jugat, o fins a quin punt anem cap aquí i al tanto amb el que juguem. Anem cap a un Jurassic Park? O podríem acabar anant cap a un Jurassic Park?
Clar, jo crec que... sí que avui mateix, tecnològicament, segur que no podríem anar tant enrere. Ho entenc més com a metàfora, no? De fet, ara mateix no... Hauríem de dir que no és possible recuperar dinosaures perquè és massa lluny.
Tots ho tinguem al cap, però vaja.
Clar, en aquest sentit, jo crec que qualsevol projecte científic hi ha una part molt important, que és la part ètica, no? Vull dir, si tu demanes dies a la Unió Europea, hi ha una justificació ètica que s'ha de fer i que està més ben feta o més mal feta, que això és una discussió, però sí que jo crec que és una part essencial. Vull dir que no tot el que podem fer ho hem de fer. I en aquest sentit jo crec que s'ha de valorar molt, no? Hi ha projectes que tenen grans riscos, que poden... Per exemple, hi ha un projecte que s'ha pensat des de fa molt temps amb unes tecnologies que es diuen gene drives, no? Que potser tindrien el potencial d'eliminar, potser, si funcionés, el mosquit que traspassa la malària. Però, en canvi, això implicaria modificar tot un ecosistema. Clar, això és una mica un dilema, no? Perquè un diu, tothom vol acabar amb la malària. Però, clar, és una cosa una mica irreversible. I, clar, que és un cas clar que s'ha de fer una anàlisi ètic molt, molt, molt important. I aquest com un exemple una mica extrem, no? Però, clar, cada projecte científic s'ha de fer aquesta anàlisi. Clar, un par d'atraccions, jo crec que hauríem d'escapar-nos d'això.
Ens queda un minutet, però jo no vull que marxi avui amb Marc Güell, perquè, clar, l'hem presentat com a investigador principal del Laboratori de Biologia Sintètica Translacional de l'UPF. Li donen el Premi Nacional d'Investigació. És científic fundador d'iGenesis. És cofundador d'Esbiomèdic. Quantes hores té un dia de Marc Güell?
Sí, la veritat és que aquesta feina de la recerca passes bastantes hores, hi ha viatges i tot. Però, bueno, anem fent. És una cosa que a mi m'agrada molt, em motiva, i bueno, anem fent el que podem.
Marc Güell, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat tan bé com perquè jo ho entengui. Que li deia al Marc, quan entrava avui a l'estudi, li deia, sisplau, explica-m'ho per mi, que sóc de lletres pures.
I bueno, jo també sóc de lletres, eh?
Exacte. Marc, moltes felicitats per aquest premi, per tota la recerca, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, un plaer. Take me back to the start.